del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per començar la setmana amb ulleres de sol i samarreta curta al migdia. Tot i que la temperatura baixa una mica respecte al cap de setmana, el sol portarà un ambient molt suau a les hores centrals del dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Tornem un dilluns més i per molts de nosaltres tornem a la rutina. Per molts altres, no. Són aquells amics nostres que no tenen cap problema per anar improvisant i canviant els plans a últim minut. Tot això si és que hi havia algun plan ja previst. Tot i això, sempre que li preguntes et contesta el carpe diem, una resposta que avui en dia sembla més que filosòfica, sembla un eslògan publicitari, però això és un altre tema. És cert, però, que tots som una mica més carpe diem del que ens agradaria reconèixer. Jo ara faré una mica de he venido a hablar de mi libro, que quan quedo amb amics no sé on començo, però no on acabo. Per exemple, amb el Nacho he arribat a organitzar un viatge amb una setmana d'antelació, de només fer un cafè. O amb un altre amic, amb l'Albert, amb qui quedo a la tarda per fer una cervesa i jo no trepitjo casa meva fins l'endemà al matí. Són plans totalment improvisats, però espectacularment divertits, cal dir. Només funciona si ens ho passem bé, perquè si no ens estem divertint, al final anar improvisant no serveix de res. La rutina d'un dilluns sempre és la mateixa. Sempre ens costa despertar-nos i sempre acabem amb la mateixa frase tan famosa del Garfield, del 1984, el odio als dilluns. Tot i això, encara que la rutina torni un dia més, celebrem aquells petits moments d'improvisació per tots aquells que saben on es desperten, però no on aniran a dormir. Per ells, són les 8 i 2 minuts del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I avui és dilluns, dia 25 de març, i les notícies del Baix Empordà venen molt carregades. Per això anem directament als titulars. Comencem. Comencem sabent que Junts per Catalunya i Esquerra rebutgen aturar el projecte d'obres de Sarriera a Begú. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. Els grups parlamentaris han votat en contra de l'aturada de les obres del projecte urbanístic a Begú, dient que la Generalitat ja ha fet la seva feina. Narcís Clara, de Junts per Catalunya.
La Generalitat ha exercit les competències que li atorga la llei en matèria de suspensió de tramitacions, però correspon als ajuntaments aturar les obres explicitades en el primer punt.
Només la CUP, el PSC i els comuns hi van votar a favor.
També relacionat amb Begú, el rotatiu Financial Times diu que Begú és el poble amb més encant de la Costa Brava. Dani.
El rotatiu britànic destaca Begú com un dels destins més interessants de tot el Mediterrani. En destaca l'encant de les platges i de la fusió d'arquitectura modernista i medieval.
Gràcies, Dani. El promotor de l'aeròdrom de Bellcaire presentarà recurs contra la desestimació del projecte. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. El promotor ha informat a diversos mitjans que la seva idea és anar fins on calgui per poder tenir el camp d'aviació i el museu d'aviació als terrenys de la seva propietat.
Gràcies, Eugènia. I entregada la nul·litat de sentències de mort dictades per tribunals franquistes a 7 veïns de Palamós. Maria.
La consellera de Justícia, Esther Capella, ha entregat la nul·litat de les sentències de mort als familiars de 7 palamosins, entre ells dos alcaldes de la vila.
Gràcies. També amb tu, Jordi Agustí, pren el relleu al capdavant de la gerència del Consorci de la Costa Brava.
El repte principal d'Agustí és el de millorar l'abastament de l'aigua i el sanejament de les aigües residuals a tots els municipis, tant dels que formen part del Consorci com els que no.
I seguim, perquè ha desaparegut un veí de Sant Feliu de Guíxols des del 6 de març. Helena, bon dia.
Bon dia. El jove de 27 anys va ser vist a Salt per última vegada el passat 6 de març. Des d'aleshores, els familiars i els Mossos l'estan buscant.
Gràcies, Helena. Balanç positiu de la prova d'una rotonda a l'avinguda Pompeu Fabra de Palafrugell. Pedro, bon dia.
Bon dia. Les proves per la instal·lació del giratori es van realitzar dijous 14 de març i ara s'estudia com implementar els resultats.
Gràcies. Arxivada la causa contra un caporal de la policia local de Palafrugell. Judit, bon dia.
Bon dia. El jutjat d'instrucció de la Bisbal ha decidit arxivar la causa contra el caporal Pere Batlle de la policia local de Palafrugell per falta d'indicis probatoris.
I l'Ajuntament de Pals ofereix feina a dos joves per l'estiu. Marc, bon dia.
Doncs sí, bon dia. Es tracta de dues vacants d'operari de suport a actes culturals i festius que conformaran la Brigada Jove.
I tornem amb tu, Eugènia, perquè divendres es va presentar a Palafrugell un nou llibre sobre Josep Pla.
Es diu París, Madrid, Nova York, les ciutats de lluny de Josep Pla. I al Supramatí vam parlar amb el seu autor, Antoni Martí Monterde. De seguida repassem el que ens va dir.
Gràcies, Eugènia. Torroella es prepara per un nou festival de fotografia. Manel, bon dia.
Efectivament, tot és a punt per la nova edició de la Bienal Fotogràfica Mirades, el sisè festival de fotografia que organitza cada dos anys l'Associació d'Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí i que enguany tindrà lloc del 30 de març fins al 28 d'abril a diferents escenaris del Baix Empordà.
Gràcies a Torroella de Montgrí. També arriba una altra edició del concurs literari El Calam de Sant Jordi. Judit.
Si la temàtica és lliure, hi haurà dues modalitats, poesia i prosa. Ara bé, els participants hauran de ser majors d'edat i presentar les obres en llengua catalana en només una de les dues categories. Finalment, l'entrega de premis es farà el dia 23 d'abril a la Casa Pastors.
Gràcies. I parlant de poesia, tot i que el Dia Mundial de Poesia és el 21 de març, a la Bisbal el van celebrar aquest dissabte 23. Es va tornar a omplir els carrers de poesia amb la lectura itinerant de poemes en diferents llengües. Manel.
La celebració del Dia Mundial de la Poesia a la Bisbal va resultar certament brillant.
Hem escrit la nostra vida en aquesta habitació, esquena contra esquena, recolzats, regalimant de tinta entre el tu i jo. Però els nostres llibres seran separats per l'ordre alfabètic, en vistos prestatges allunyats. Utilitzaré el seu don.
Es va obrir amb la presentació de la siglantana del llibre Regalimant tinta entre tu i jo, d'Albert Carol, i acabaria amb l'itinerari del ja clàssic Cafè en vers.
Gràcies, Albert. I seguim parlant de poesia, perquè hi ha un nou concurs de Sant Jordi al Baix Empordà. Es diu el Bookface. Eugènia.
És un concurs que consisteix en penjar fotografies a Instagram que integrin llibres i elements reals. Es pot guanyar un val de 50 euros per comprar a Amazon. De seguida, més detalls.
Perfecte, doncs ara fem un repàs als esports d'aquest cap de setmana. Vuit i vuit minuts, el Palamós s'apropa a les posicions d'ascens gràcies a un gol a l'últim minut de partit. Bon dia, Laia Bodro.
Bon dia. Un gol d'Adri Sales al minut 89 va donar els 3 punts a un Palamós que veu com la distància amb els dos primers s'escurça una mica. Adri Sales per Degà TV.
Estava sense, diguéssim, sense gol perquè no arribaven les oportunitats, però bueno, estic treballant, entrenant bé i avui ha arribat el premi.
El Guíxols va golejar a l'Abadesenc i continua segon abans de dos dels partits més importants fins a final de temporada.
I ara és moment de saber l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà, perquè passa per Sant Feliu de Guíxols. Bon dia, Martí Seguer.
Hola, bon dia. Avui a la biblioteca hi fan un taller per crear i programar un robot mòbil amb Lego Mindstorms. Després us en dono més detalls.
Perfecte, Martí. Doncs després, mentre esperem, hem de fer una previsió del temps, perquè després d'un cap de setmana de sol i fins i tot caloret al migdia, quin temps ens espera avui? Continuarem amb el bon temps, Albert Aparicio. Bon dia.
Hola, bon dia. Encetem la setmana amb un dilluns que continuarà sent dominat per l'ambient assolellat. El cel serè o poc ennuvolat serà el protagonista, tant avui com durant tota la setmana. Després d'un cap de setmana on la temperatura màxima ha arribat a valors de 23 graus, avui s'espera que torni a haver-hi un ambient força suau al migdia, però amb temperatures màximes una mica més baixes al voltant dels 20 graus. Demà continuarem amb temps anticiclònic i assolellat, però entrarà vent del nord i nord-est que pot bufar amb força moderada.
Moltes gràcies, Albert Aparicio. 8 i 10 minuts, fem una pausa i tornem al Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí. Número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Del 23 al 31 de març, comprar begut té premi. Fes una compra mínima de 15 euros a qualsevol dels establiments de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur i participa al sorteig de fantàstics premis. Paneres amb productes de diferents comerços de Begur, vals per dues persones per l'Spa Clàssic Begur i un val de 100 euros per gastar als comerços de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur. El sorteig es farà el 31 de març durant la segona nit del comerç i el turisme de Begur. Sempre és bo fer comerç de proximitat, però més del 23 al 31 de març. Comprar a Begur té premi. Organitza a l'Associació de Comerç i Turisme de Begur amb el suport de l'Ajuntament de Begur. Supermatí, a Ràdio Capital.
4 minuts per un quart de 9 del matí. Els grups parlamentaris d'Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya han votat en contra d'aturar les obres de Sarriera. En una moció presentada per la formació de Catalunya en Comú Podem, les formacions han votat negativament. La proposta demanava aturar les obres del projecte urbanístic a Sarriera, al municipi de Begur, un espai afectat per la moratòria urbanística de la Generalitat. Dani, explica'ns en més detalls.
La moció va quedar rebutjada per 28 vots a favor i 98 en contra. Una petició al govern per aturar les obres dels projectes urbanístics de les zones afectades per la moratòria decretada per la Generalitat a la Costa Brava, especialment a Saguarda, Cadaqués i a Sarriera, a Begur. Una moció que van presentar els comuns. Els motius entre els membres del govern per rebutjar la votació no han canviat gaire. La formació de Junts per Catalunya, amb Narcís Clara com a portaveu, va dir que el govern ja va fer la seva feina.
La Generalitat ha exercit les competències que li atorga la llei en matèria de suspensió de tramitacions, però correspon als ajuntaments aturar les obres explicitades en el primer punt.
D'altra banda, el portaveu d'Esquerra, Marc Sanglas, va desestimar la moció. El Partit Republicà defensa que, tot i que no vol aturar-les, tenen responsabilitats de manera local, com a Begur, on governen els republicans amb Joan Loureiro al capdavant. Això és el que va dir Sanglas durant el plenari al Parlament.
Hi ha alguns projectes que són de competència municipal i que correspon allà. I no intentem, que algú podria dir, vostès diuen que no perquè intenten escórrer, diguem, les responsabilitats, tenim en compte que en alguns d'aquests ajuntaments hi tenim responsabilitats i en aquest cas ja s'han fet algunes millores en alguns projectes urbanístics. Vostès apunten a Sarriera de Begur, per exemple, és un projecte que és, està en l'àmbit del sòl urbà, que difícilment no pot entrar en aquest àmbit.
La CUP sí que va votar a favor, com també ho van fer els socialistes i els comuns. Els anticapitalistes també van destacar la feina del moviment ecologista, que, diuen de forma persistent, està al territori donant les respostes que, a escala institucional, els polítics no saben donar.
El mitjà internacional Financial Times ha explicat que Begur és el poble amb més encant de la Costa Brava. En un article ressaltant els millors destins del Mediterrani, el rotatiu ha situat el municipi Baix Empordanès com a cinquè destí. La guia, escrita per l'editor de viatges a Roma de Il Sole 24 Ore, també destaca indrets com Argentario a Itàlia o Santorini a Grècia. Dani.
Una guia de recomanacions amb 10 indrets amb encant al voltant del Mediterrani. Només hi ha un lloc a l'estat espanyol, que és Begur. Segons estipula el mitjà Financial Times, és una de les destinacions preferides dels més rics de Barcelona. Del municipi de Begur en destaca la fusió entre arquitectura moderna i el cor medieval de la vila. Diuen carrers amb girs que et porten fins a coves de roques i sorra, envoltats de pinedes, on pots endinsar-te a aigua aigües cristal·lines, escollir entre aigua freda, Satuna, Fornells i aigua blava. I pels més aventurers, el Financial Times també en destaca l'hotel Aigua Clara, que és un edifici de caràcter colonialista del 1866. Com els altres llocs, també destaca aquest hotel perquè la gent pugui visitar el municipi.
Gràcies, Dani. L'aeròdrom de Bellcaire d'Empordà de moment no es farà. Això és el que ha sentenciat l'Ajuntament del municipi. Tot i això, el promotor de la infraestructura ha assegurat que anirà fins on calgui per poder aconseguir el seu projecte. Ara per ara, Jordi Díaz ha fet públic que presentarà un recurs contra la desestimació del projecte. Eugènia.
Jordi Díaz ha explicat a diversos mitjans que, segons ell, l'informe complementari de l'Ajuntament no era motiu suficient per no aprovar l'aeròdrom de Bellcaire. La idea és poder construir-hi un aeròdrom i un museu de l'aire en un terreny de la seva propietat. Aquesta setmana l'Ajuntament ha decidit suspendre la tramitació del projecte durant un ple extraordinari. Aquesta suspensió, però, no és nova. Al setembre s'havia aprovat el projecte, tot i això, la polèmica va obligar a deixar en pausa l'aprovació al novembre. Des d'aleshores es va mantenir així fins al febrer, quan es va tornar a aixecar la suspensió. Les suspensions de l'Ajuntament al projecte han servit per fer més informes complementaris. La idea era estudiar l'impacte paisatgístic, però també l'acústic. Això va fer que la suspensió s'aixequés al febrer per portar el projecte a votació aquesta setmana. El motiu dels regidors, unànimament en contra del projecte, és l'elevat impacte que tindria, com també els errors sense resoldre que s'han detectat. El projecte de Jordi Díaz contempla la construcció d'un aeròdrom amb un museu d'aviació i quatre hangars. El terreny, de 87.000 metres quadrats, és propietat de l'Impulsor, que també volia portar un museu únic a la zona amb avions clàssics i històrics.
I ara anem perquè aquest divendres la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella, i l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, han presidit l'acte de lliurament dels documents de nul·litat de les sentències de mort de 7 veïns de Palamós que van ser afusellats pel franquisme l'any 1939. L'acte ha tingut lloc a la Sala Noble de l'Ajuntament de Palamós i ha comptat amb la presència de les famílies dels palamosins. Maria.
Els 7 afusellats amb els quals s'ha pogut contactar amb familiars són Juan Carol, Pedro Goiri, Lluís Pla, Antonio Ribas i José Ruiz. I els que foren alcaldes, Didac Garrell i Josep Fàbrega, els quals no s'ha pogut localitzar cap familiar, han estat representats per l'alcalde Lluís Puig. Es tracta del certificat de reparació jurídica que expedeix la Generalitat, que declara il·legals totes les sentències i resolucions dictades per causes polítiques a Catalunya entre l'abril de 1939 i el desembre de 1978. Entre els palamosins recordats aquest divendres hi ha Josep Fàbrega i Didac Garrell, dos exalcaldes de Palamós que van ser afusellats el 12 d'agost de 1939 al cementiri de Girona. Josep Fàbrega va ser alcalde entre els anys 1902 i 1903 i va tornar-ho a ser entre els anys 1931 i 1932 ja com a membre d'Esquerra Republicana de Catalunya. L'any 1932 va ser escollit diputat al Parlament de Catalunya per Girona. Un cop acabada la Guerra Civil va renunciar a l'exili i va decidir quedar-se a Palamós perquè la seva salut era delicada. Va ser afusellat amb 71 anys, assegut en una cadira perquè no s'aguantava dret sense ajuda. Didac Garrell va ser afusellat amb 50 anys. Va ser alcalde l'any 1934 i l'any 1936. Era membre d'Acció Catalana i d'Esquerra Republicana de Catalunya. Actualment a Catalunya hi ha 3.378 sol·licituds de documents de nul·litat de sentències de mort. Tot i això, es compta amb 66.590 persones contra les quals es van instruir un procediment judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco. La llista elaborada per l'Arxiu Nacional de Catalunya inclou un total de 165 persones de Palamós que van ser represaliades per tribunals franquistes. D'aquestes, una vintena van ser sentenciades a mort i executades.
Gràcies. Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Jordi Agustí, enginyer industrial i fins fa poc director de l'Agència Catalana de l'Aigua, és el nou gerent del Consorci de la Costa Brava. Ocupa el lloc de Joan Nogàs en el càrrec des del maig de 2017. El principal objectiu d'Agustí durant la seva gerència és el de millorar l'abastament en alta aigua de consum de tots els municipis, tant dels consorciats com dels que no ho són. També té la voluntat de potenciar l'ús de l'aigua regenerada i reforçar el sanejament de les aigües residuals, Maria.
El nou gerent assegura que el consorci ha estat pioner en el sanejament de les aigües residuals, un fet que va motivar l'any 1971 la creació del mateix. Agustí recorda que aleshores els municipis de la Costa Brava van arribar a la conclusió que el territori no podria ser una destinació turística de primer ordre si les aigües litorals no estaven netes. Una de les altres intencions d'Agustí és la de garantir el subministrament de l'aigua des d'una vessant qualitativa i quantitativa per tots els municipis, no només els que formen part del consorci. Amb això deixa clara la seva intenció d'ampliar l'àmbit territorial del servei perquè siguin més els llocs on es pugui gaudir d'una garantia d'abastament d'aigua. Afirma que és una tasca complexa i exigent per la gran quantitat de normatives europees que hi ha al respecte. Per altra banda, també considera necessari regenerar l'aigua per tal de potenciar aquest recurs que, en molts casos i entorns, serà fonamental per garantir l'abastament, afirma. Les irregularitats en procediments administratius detectats per la Sindicatura de Comptes i que ja han estat esmenats, Jordi Agustí constata que estan superades les dificultats administratives passades i aposta per una gestió oberta, clara i transparent. El president del Consorci de la Costa Brava, Jordi Soler, ha valorat molt positivament l'entrada de Jordi Agustí dins d'un organisme en el qual el gerent té un paper vital. És la clau de volta que fa rodar tot l'engranatge, diu. Soler recorda que el nou gerent haurà de desenvolupar el pla d'expansió dissenyat i aprovat pel ple del Consorci. Aquest pla preveu la inversió de 24 milions d'euros en els propers 3 anys en la millora del sanejament de diversos municipis del litoral, com ara Palamós, Tossa de Mar, Roses, Sant Feliu de Guíxols i Empúria Brava. La partida més destacada serà per a la remodelació integral de la depuradora de Palamós, que tracta les aigües residuals d'uns 165.000 habitants de Palafrugell, Vall-llobrega, Calonja, Mont-ras i Palamós, i que sumarà una inversió de 20 milions d'euros. El pla d'inversions de manteniment, millora i noves infraestructures dels sistemes d'abastament en alta que el consistori va redactar el 2018 també inclou accions per valor de 17 milions d'euros. 3 d'aquests milions es reservarien a la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües dels Ajuntaments de Palafrugell, Pals, Regencós i Begur, pendents d'incorporar-se al consorci.
Gràcies, Maria.
Supermatí a Ràdio Capital.
I el passat 6 de març va ser l'última vegada que vam veure a Gerard Fernández Santiago. Gerard Fernández Santiago va desaparèixer el 13 de març, el 6 de març. El passat 13 de març hi ha una denúncia als Mossos d'Esquadra per desaparició del veí de Sant Feliu de Guíxols, de 27 anys. La germana del desaparegut ho ha compartit a les xarxes socials aquest dijous. Elena, bon dia.
La germana de Gerard Fernández ha fet públic que l'última vegada que el van veure va ser a Salt, al municipi de Girona. Des d'aleshores han estat buscant el veí de Sant Feliu de Guíxols desaparegut. Com ha informat el diari de Girona, els Mossos d'Esquadra tenen coneixement de la desesperació i han demanat la col·laboració ciutadana. La germana del desaparegut de Sant Feliu de Guíxols, Gerard Fernández, ha explicat que per a qualsevol ajuda per trobar-lo es posin en contacte amb els familiars o amb els Mossos d'Esquadra.
Gràcies, Helena. Després de la prova pilot realitzada el dijous 14 de març per estudiar la viabilitat d'instal·lar una rotonda a l'avinguda Pompeu Fabra amb el carrer del Bruguerol, el balanç és positiu. L'informe confirma la viabilitat de fer un giratori en aquest punt, fet que reduirà considerablement el temps d'espera de pas en els moments punta del dia, tot i que reconeix la dificultat de circulació d'autobusos i vehicles pesants. Pedro.
Tot i això, del total de vehicles que cada dia passen per aquest encreuament, només un 2% són camions, una xifra massa baixa com per determinar la mobilitat en aquest punt clau del municipi. Tot i això, tenint en compte aquest fet, s'eliminarà la senyalització vertical per tal que els vehicles pesants puguin envair l'illot central i, d'altra banda, s'establiran itineraris alternatius pels girs a l'esquerra de vehicles pesants i autobusos. D'altra banda, l'informe també recomana ubicar algun element reductor de la velocitat a les principals per tal d'evitar que els vehicles arribin a la rotonda amb més velocitat de la permesa. Pel que fa als vianants, es recomana mantenir els semàfors en posició intermitent com a senyal d'alerta pels vehicles i la possibilitat de tancar la circulació a demanda quan algun vianant vulgui travessar. Un informe tècnic previ del Servei Català de Trànsit ja valorava favorablement la construcció d'una rotonda en aquesta intersecció, sense oblidar que aquesta també va ser la proposta més ben valorada del Pla de Mobilitat Urbana de Palafrugell realitzat en 2010.
Gràcies, Pedro. L'Audiència Provincial de Girona ha desestimat la causa oberta contra el caporal Pere Batlle. Les denúncies presentades el passat 18 de febrer estaven dirigides contra un antic cap de la policia local de Palafrugell i un agent del cos de seguretat. Judit, bon dia.
Sí, les denúncies contra el caporal Pere Batlle interposades per l'Ajuntament de Palafrugell arran de les conclusions d'una comissió d'investigació portada a terme l'any 2011 també afectaven a un dels sergents antic afiliat al Sindicat de Policies Locals i Cos de Mossos d'Esquadra mort l'any 2015. Així ho ha fet públic el sindicat en un comunicat en referència al caporal de policia local de Palafrugell. Pere Batlle ha defensat la seva posició d'innocència des del primer dia a Ràdio Capital de l'Empordà.
Des del començament de tot el procés vaig insistir en la meva innocència davant de l'Ajuntament, davant de totes les persones implicades. I a més a més, no només ho pregonava la meva innocència, sinó ho demostrava en proves, ja que no hi havia contingut. Però la resposta de l'Ajuntament en tot el procés i del govern en aquell moment era d'una total indiferència. Ara, la sentència finalment em dona la raó. També demostra aquesta sentència que tot eren falsedats.
L'Ajuntament va presentar denúncies contra el caporal per la suposada comissió de delictes com denúncia falsa, falsedat documental, detenció il·legal, tortures, malversació de fons públics, revelació de secrets, amenaces, injúries, coaccions i vexacions. Aquestes denúncies tenien com a base les manifestacions de diversos agents de la policia local i un informe d'un psicòleg contractat per l'Ajuntament. El jutjat d'instrucció número 1 de la Bisbal d'Empordà, amb data 20 de febrer de 2018, va decretar el sobreseïment i arxivament provisional de totes les denúncies interposades. En el seu auto, en relació amb els fets denunciats, el jutge diu literalment «són simples consideracions dels denunciants sense el més mínim indici probatori». En declaracions a Ràdio Capital de l'Empordà, Pere Batlle ha assegurat que començarà accions contra els seus companys que han mentit. Denunciarà a les persones que van intervenir en contra de Batlle.
Gràcies, Judit. 3 minuts per 8:45 del matí. Divendres a la tarda es va presentar la Fundació Pla de Palafrugell el nou llibre París, Madrid, Nova York, les ciutats de lluny de Josep Pla, d'Antoni Martí Monterda. Aquí vam entrevistar el Supermatí. Es tracta d'un estudi literari sobre l'obra de Josep Pla. Oi, Eugènia?
Sí, no és cap biografia, sinó que narra tres viatges de Josep Pla a partir dels seus escrits. Segons Martí Monterde, el fet que Pla sigui periodista i un escriptor en viatge és fonamental per entendre la seva obra i el que fa és parlar de París, Madrid i Nova York, on ell va ser corresponsal. Pel que fa a París, per exemple, tal com explica Monterde, la influència de Marcel Proust es va notar en el seu detallisme i en la seva manera de fer periodisme, de fixar-se en la part poètica de la ciutat i no tant en la seva actualitat. Escoltem-lo.
El cor de la ciutat són els seus individus, però també són els seus parcs, els seus jardins, els seus bulevards, i tot això és el que Josep Pla fa com a flaner. Descobrir la ciutat a mesura que la va explicant als seus lectors de la publicitat.
El llibre també parla de Madrid, on es veu molt clar la importància del periodisme per la literatura catalana al llarg de la història.
La matriu més important de la literatura catalana contemporània és el periodisme. La major part dels grans escriptors es professionalitzen a través del periodisme, sigui a través de les columnes setmanals o diàries, o sigui, en el cas de Josep Pla, és molt, molt evident, a través de les corresponsalies.
En el capítol dedicat a Nova York, el llibre repassa escrits de Pla en els que, entre censures i llibertats limitades franquistes, Pla va parlar de l'estàtua de la llibertat i amb ella, per tant, de la llibertat.
Però la descriu com el que segurament, objectivament, és. I és que és una representació d'una senyora més aviat grassoneta, poc interessant, una escultura molt, molt feixuga des del punt de vista artístic, però, i afegeix, el que simbolitza, això és el veritablement important, El que simbolitza, evidentment, és la llibertat. O sigui, escriure això a les pàgines de la revista Destino del 1954, fent una analogia amb els temps actuals, podríem dir que és un començament de reportatge directament subversiu.
Amb tot plegat, el llibre ja ha rebut el Premi Joan Fuster d'Assaig. Recordeu que podeu escoltar l'entrevista sencera a radiocapital.cat.
Gràcies, Eugènia. 8:45 del matí. A la Bisbal ja s'ha fet la commemoració del Dia Mundial de la Poesia. Va culminar amb l'itinerari Cafè en Vers i va començar a les 12 del migdia amb la presentació de la llibreria La Singletana del llibre Regaliman, Tinta entre tu i jo, d'Albert Querol. En Manel Magrinyà hi era i ens ho explica en aquesta crònica. Manel.
En un espai en el que no hi cabia una agulla, l'escriptora i filòloga Roser Querol va enlluernar els assistents a l'acte amb una lúcida, sentida i molt divertida presentació del llibre de poemes del seu nebot, el polifacètic Albert Querol Bruguera. Llicenciat en Filologia Hispànica i bibliotecari a la Faixes Climent de Figueres, Albert Querol tabota en el món de la poesia amb Regaliman, Tinta entre tu i jo, un llibre de 100 poemes que ell mateix ens defineix així.
I es tracta d'un tractat d'amor minimalista, un recull de 100 poemes intentant fer un elogi a la lectura, a la vida, i fent un repàs dels tipus d'amor possibles i impossibles, amb un to molt minimalista, molt cuidat, obviant les majúscules fins i tot, perquè el recull doncs, no tingui ni principi ni final, es pugui llegir d'una manera seguida, però també d'una manera saltada o com el lector vulgui.
A la tarda, i a partir de les 5, va tenir lloc un recorregut literari pels establiments col·laboradors amb el voluntariat de la llengua, amb l'acompanyament musical de la Bisband de l'Escola de Cobla Conrad Saló i l'Helena Matller i Pol Romans, així com dues actuacions del Satrap al Rap.
Gràcies, Manel. L'Ajuntament de Pals ha fet pública una oferta temporal per l'estiu. La idea és oferir la possibilitat de treballar al consistori a dos joves d'entre 16 i 20 anys durant el juliol i l'agost d'aquest any, Marc.
La candidatura està oberta només a joves d'entre 16 i 20 anys empadronats a Pals i amb títol de l'ESO. Es tracta d'un contracte temporal de mitja jornada de dilluns a divendres amb l'oportunitat de formar part de l'equip de festes i actes culturals de Pals. Amb l'aprovació del projecte Brigada Jove 2019, la possibilitat d'oferir una oportunitat laboral al jovent és més factible. L'objectiu és enriquir l'experiència en el món laboral del jove per primera vegada. La iniciativa es troba inclosa en el Pla Local de Joventut 2018-2019 i compta amb el suport i col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Gràcies, Marc. Ara és moment de fer una pausa i tornem.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 1808 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Gràcies per l'espera. Són 3:45 de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Arriba un nou premi de Sant Jordi al Bookface, fusionat amb un llibre, un nou concurs a Instagram del Baix Empordà organitzat per les biblioteques i àrees de joventut de Pals, Begú, Mont-ras i Vall-llobrega. Eugènia.
Consisteix en publicar fotografies que integrin llibres i elements reals. La fotografia s'ha de penjar a Instagram i etiquetar-la en el cas de Pals, per exemple, amb l'etiqueta Bookface Pals. I podrà participar qualsevol persona major de 12 anys amb Instagram públic i amb totes les fotografies i publicacions que vulgui, sempre i quan aquestes siguin originals. Les fotografies es poden penjar des del 15 de març i fins ara el dia 10 d'abril i el premi és un val d'Amazon per valor de 50 euros. Podeu trobar totes les bases online, però per tal de poder participar en el concurs i evitar possibles problemes d'etiquetatge de les imatges, és molt recomanable que se segueixin els comptes d'Instagram de les biblioteques i de les àrees de joventut dels municipis que organitzen el premi.
Gràcies, Eugènia. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha organitzat una nova edició dels Premis al Calam de Sant Jordi. La temàtica és lliure i hi haurà dues modalitats, poesia i prosa. S'hi poden presentar majors d'edat només en una de les dues categories, Judit.
García. A més, les obres hauran de ser en català. El jurat el conformaran persones vinculades al món cultural i de la literatura i anunciaran el veredicte final per Sant Jordi, el dia 23 d'abril a les 8 de la tarda. En concret, es farà l'entrega de premis i la lectura de les obres a Casa Pastors. Les persones que vulguin presentar les seves obres en aquesta pròxima edició tindran temps fins al dia 9 d'abril i els guanyadors de cada categoria s'enduran a casa 200 euros i un lot de llibres de la llibreria El Cucut i d'Edicions Sidilla. A més, les obres premiades es publicaran a la revista Empúrion i al llibre de la Festa Major del municipi, sempre conservant la propietat dels seus autors. La resta de bases del concurs es podran trobar al web de l'Ajuntament de la Vila.
Gràcies, Judit. L'Associació d'Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí presenta la sisena edició del Festival Mirades, una bienal, de la que en Manel Magrinyà ens en dona més detalls.
L'associació té per objectiu proporcionar i potenciar la fotografia mitjançant un seguit d'activitats com ara el Festival Mirades, que tindrà lloc a partir d'aquest proper 30 de març fins al 28 d'abril, en diferents escenaris de Baix Empordà. Aquests espais expositius acolliran la sisena edició d'una mostra en la que participen 24 fotògrafs de reconegut prestigi de distintes nacionalitats i orígens. Són fotògrafs majoritàriament catalans, però també n'hi ha provenents de diferents indrets de l'estat espanyol, Brasil, Ucraïna, Argentina i Alemanya. Els objectius de les seves càmeres han estat captar imatges d'escenaris tan diversos com indrets de Cuba i el Senegal, al nord d'Alemanya, al barri de la Boca a Buenos Aires, i a Barcelona la decadència del ja desaparegut barri de la Catalana o la màgia dels encants. Llocs quotidians i records d'infantesa i o temàtiques tan distintes com escenes de caça, la fusió cultural entre Mèxic i Àfrica, representada pel so sorocho, o la realitat actual del Brasil. Són algunes de les propostes que es podran visualitzar en els 14 espais expositius repartits entre els 9 de Torroella de Montgrí i els altres 5 a l'Estartit, Pals, Ullà, la Bisbal i Girona.
Doncs avui, amb aquest motiu, parlem amb Vicenç Rovira, membre de l'Associació d'Amics de la Fotografia de Torroella. Bon dia, Vicenç.
Bon dia, bon dia.
Doncs, primer de tot, com neix aquesta Bienal de Fotografia?
Bueno, neix fa ja... Com, aquesta és la sisena edició, doncs fa uns 12 anys que van començar a fer-la. Bueno, una mica el motiu és el que ja he explicat en l'anterior, amb el relat que ha fet en Manel, que el nostre objectiu és promocionar i potenciar la fotografia en la nostra comarca, que som d'aquí la majoria de Baix Empordà, no? Llavors, amb aquesta intenció, doncs, la idea va ser, doncs, bueno, a part de fer les altres activitats que ja tenim programades, doncs, potenciar això, que tota aquella persona que tingui, que vulgui ensenyar el seu treball fotogràfic, doncs, tingui un lloc per fer-ho. Uh-huh.
I quins autors s'exposen?
Bueno, n'hi ha molts. Dels 24, doncs, la majoria són d'aquí, de fora de Baix Empordà. Només hi ha, d'aquí la zona, hi ha l'Anna Jornet, que és de Girona, bueno, també hi ha el Ralf, que encara que és alemany, viu a Sant Feliu de Guíxols, també hi ha la... Ja n'hi ha un altre que ara no em surt el nom, l'Alba Giovanni, que és de Girona, etc. Els altres, la majoria són de la resta de Catalunya.
I per poder veure aquests autors, on podem anar, quin és el preu i fins quan?
No, bueno, de preu no n'hi ha cap, només les ganes de venir i passejar-se per els indrets on hi ha les exposicions i veure les fotografies. Això comença el 30 de març, que és aquest dissabte, que inaugurem oficialment la Bienal a les 11 del matí al claustre de l'hospital, i llavors, bueno, per veure una mica els horaris i saber quan s'hi pot venir, doncs, el millor és consultar la web de l'associació, que és fototorroella.cat. Allà trobaran els horaris de tots els espais, perquè a cada zona hi ha les seves característiques i les seves coses.
I una pregunta així ràpida: hi ha interès per la fotografia al Baix Empordà?
Sí, jo crec que sí, a veure, en comparació amb altres mitjans artístics, potser la fotografia és una és poder la germana petita, sí, sí. Però jo crec que sí que hi ha interès i hi ha gent que es belluga per aquí, diferent. No hi ha tan sols a nivell d'associacionisme com la nostra associació, sinó de gent, molta gent que està suelta per repartida per aquí, però que es dedica a fer fotografia.
I així, i us heu plantejat fer alguna altra activitat més local o més propera per poder tenir més incidència a la comarca?
Sí, nosaltres, de fet, a part del festival, que seria una de les activitats de més projecció cap a fora, durant tot l'any nosaltres fem cursos de fotografia i tenim formació. Normalment fem 3 o 4 cursos repartits durant tot l'any. A part, tenim la sala d'exposicions al claustre de l'hospital, que cada mes es pot veure un treball fotogràfic d'un autor diferent. Uh-huh. Després també alternant amb la Biennal fem una beca, convoquem una beca fotogràfica per donar un premi, diguem, a la persona que vulgui desenvolupar un treball i després poder-lo publicar. I, bueno, i a part d'això també nosaltres estem l'associació fent moltes coses relacionades amb el poble, amb contacte amb altres entitats, col·laborem amb altres coses com el que puguem. Per exemple, ara fa poc, ara ja s'ha acabat, però el projecte LIFE es va fer a la Platera, doncs nosaltres durant 3 anys hem estat fent el seguiment fotogràfic de la transformació d'aquest espai i anem fent coses d'aquestes.
Doncs Vicenç Rovira, membre de l'Associació d'Amics de la Fotografia de Torroella, moltes gràcies per atendre la trucada al Supermatí de Ràdio Capital.
Molt bé, a tu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Queden 5 minuts per 8:45 del matí. Ara és moment del comentari amb l'Adrià Pujol.
Bon dia, estimades oients i estimats oients. Avui m'ha de gust recomanar un lloc per dinar, i deixo clar d'entrada que no hi tinc pas ni comissió, ni soms de la família, ni res de res. Simplement és que hi pensava, ara que s'acosta Setmana Santa i que a casa nostra no hi cabrà una agulla, poder que aprofiteu, si podeu, si sou treballadors que aneu amunt i avall o que teniu allò un moment, esgarrapar un moment per sortir a dinar. A mi m'agrada molt anar a la Gola del Ter, i concretament a l'últim restaurant abans del no-re, d'aquella cosa que comença, aquella cosa plana, vegetació plana, sorra, riu. Abans d'allò hi ha, més d'un el coneixeu, hi ha el restaurant Termar. El porta una família simpatiquíssima, una gent que cuina molt bé i que, menys el dilluns, me sembla que és quan tanquen, la resta de dies tenen una carta de plats del país, d'arrossos, de peixos. L'amo és especialista en l'angula, que la pesca ell mateix, l'agafa ell mateix. Hi ha menjar per nanos, però el més important, o les dues coses més importants, és, primer, el Termar és en un lloc, vaja, que entre setmana poder dinar un moment allà al sol amb una terrassa redós o a dins, que m'assembla que encara tindrien la llar de foc encesa i tot. En primer lloc, això és no té preu, i en segon lloc, que poder també és el més important, és que els preus de la carta del Termar són assequibles. No s'entén, és un miracle que, havent-se encarit tot tant i havent pujat als restaurants i els preus i haver-se inventat plats estranys per cobrar una mica més, que no m'estranya, que s'ha de viure, doncs el Termar va fent, i creieu-me, ja m'ho sabreu dir, uns preus enraonats, un menjar molt bo, un lloc impagable, i aquell moment que de vegades hem oblidat, aquell moment que és dinar, encara que es tingui poca estona, però dinar tranquil, sentint córrer el vent, perquè allà a la Gola poca cosa més hi trobareu. Vinga, espero que us agradi. Que vagi bé. Adéu.
Gràcies, Adrià Pujol, pel teu comentari d'aquesta setmana. I ara és moment de seguir amb els esports. Comencem perquè queden només 24 punts en joc i Palamós, Guíxols i Vilartaga es continuen amb opcions d'assolir els seus objectius. El Degà, ahir diumenge, tornava a tenir una oportunitat d'or per a retallar distàncies amb Girona C i Vilassar de Mar, primers classificats que havien empatat els seus corresponents partits. La Llavor Dró.
Javi Salamero, entrenador del Palamós, en declaracions a Degà TV, va ser molt realista amb les opcions que li queden a l'equip per assolir una de les dues primeres places.
Bueno, encara estem a 8 punts, sabem i som conscients de que això està molt difícil, que ara mateix hi ha dos equips que estan 8 punts, són 8 punts millors que nosaltres, i l'únic que hem de fer és intentar que els enfrontaments directes amb ells, aquí al nostre estadi, doncs ratllem aquest nivell.
No va ser un gran partit del Palamós. A la dificultat del rival, el Lloret, s'hi sumava Pepo Soler, que per prescripció mèdica no va poder sortir a l'11 titular i va jugar poc més de 20 minuts al final del partit. A l'equip li va faltar definició en els últims metres i no va disposar de moltes ocasions.
No hem estat del tot encertats. Això ho hem detectat a la primera part. Hem intentat corregir a la segona per ser una mica més precisos en l'última passada, en la definició. Fruit d'això, doncs, en una jugada doncs hem acabat, hem finalitzat. Crec que l'equip per bandes doncs, ha estat molt superior al rival i després és cert que no hem tingut la precisió, la qualitat o el punt de talent possible com per finalitzar accions que arribàvem amb molt avantatge.
Quan ja semblava que el partit quedaria en empat i el Palamós no retallaria punts, Adri Sales va marcar el gol de la victòria.
Doncs la jugada, agafa una pilota de Raúl per banda dreta, veig que va treure el centre, entro en diagonal i tinc la sort de tocar-la de cap i ha sortit bé, ha anat ajustada al pal i el porter no ha pogut arribar.
Així, a falta de 8 partits, el Palamós es troba a 8 punts del Vilassar de Mar, líder, i del Girona C segon. La dada més positiva és que els dos equips encara han de venir a jugar al camp del Degà.
Gràcies, Laia. El Guíxols goleja un pobre abadesenc que no va intimidar en cap moment la porteria blaugrana.
Va fer baixada el partit per al Guíxols. La primera jugada va acabar en córner favorable pel Guíxols i Bilal no va deixar escapar l'oportunitat d'avançar el seu equip. L'abadesenc va treure de mig camp després del gol i en la primera passada, Sanko, en una acció de murri, va robar la pilota i es va quedar sol davant el porter per a fer el segon gol del Guíxols quan tan sols s'havien jugat 3 minuts de partit. Amb tot de cara, els següents minuts es van dedicar a fer circular la pilota i evitar que l'abadesenc creés cap mena de perill. Al minut 34 va arribar una altra oportunitat d'ampliar la distància, gràcies a un penal que Sanko va transformar en encert. Al segon temps, els ganxons es van relaxar, però l'abadesenc, que estrenava entrenador, no va ser capaç de generar perill. Al quart va arribar altra vegada d'un penal molt clar comès sobre Sanko, que Marçal va marcar i transformar en el quart i definitiu gol de la tarda. Sanko, pitxitxi de la categoria, explica en declaracions a Ràdio Capital com veu aquest tram final de la temporada.
Des del meu punt de vista, aquest tram de temporada ho veig molt vibrant i molt interessant. I hi ha molt bons equips com l'Escala, l'Escanó i l'Ous de Tosca, però nosaltres anem partit per partit i el que volem és assolir l'objectiu que ens vam proposar des de principi de temporada, que és pujar a Primera Catalana. I crec que això es decidirà per petits detalls i qui estigui més encertat s'emportarà el premi.
Gràcies a aquests 3 punts, el Guíxols, que no perd des del 27 de gener, continua segon, empatat de punts amb l'Escala, que va guanyar 3-0 Can Gibert. El Bescanó és tercer amb 2 punts menys. A la zona baixa, les coses es posen encara més interessants amb les victòries del Santa Pau i Base Roses, últims classificats, i posen més pressió al Vilartagues, que tot i el valuós empat al camp del Camprodon, no surt de la zona de descens i continua 16è a només 2 punts de la salvació.
Gràcies, Laia. I dels esports, anem a l'actualitat general amb l'Alba Legide. Comencem perquè Carles Puigdemont torna a Neumünster en el primer aniversari del seu empresonament. L'expresident organitza un sopar amb la comunitat catalana, el vicepresident Josep Costa i la líder de l'ANC, Elisenda Paluzie, per agrair el suport durant el seu temps a la presó.
Puigdemont farà una roda de premsa aquest matí al davant de la presó de Neumünster, on va estar empresonat durant 12 dies. L'acompanyaran els seus advocats Gonzalo Boyer i Jaume Alonso Cuevillas. Abans, farà una donació al centre penitenciari d'un centenar de llibres de la literatura catalana traduïts a l'alemany.
Albert Rivera adverteix que podrien ser terrorífics 4 anys més amb Pedro Sánchez i Quim Torra. Inés Arrimadas diu que la gent té por física a Catalunya i culpa Sánchez de genollar-se davant els independentistes.
Lo que pasa es que soy consciente, como decía Inés, que 4 años más pueden ser terroríficos. 4 años más con Torra, ya con unas elecciones por medio, con camino por delante, negociando indultos, negociando privilegios, negociando más dinero para prepararse para el golpe, reculando para coger fuerza, para dar otro golpe. Y con Pablo Iglesias dirigiendo la economía, por favor, cójanse los bolsillos. O sea, no es que vamos a quitar sucesiones, es que lo van a poner otra vez. Es que es lo que quieren, lo han dicho, que quieren implantar de nuevo el impuesto de sucesiones como estaba anteriormente. Por tanto, nos jugamos el dinero en nuestros bolsillos, el esfuerzo de nuestras familias y nos jugamos España.
Rivera ha acusat el PSOE d'abandonar el constitucionalisme i d'aspirar a governar 4 anys més amb els partits independentistes. En un míting des de Saragossa, el líder de Ciutadans ha dit que el 28 d'abril no es decideix entre rojos i blaus, sinó que es tracta d'evitar que l'independentisme segueixi condicionant la política nacional.
I l'informe Mueller conclou que el president Donald Trump no va conspirar amb Rússia per guanyar les eleccions. El fiscal no culpa ni exonera el president del delicte d'obstrucció a la justícia.
En el segon dels possibles delictes investigats, el d'obstrucció a la justícia, Mueller deixa una porta oberta al debat, atès que no conclou que el president cometés un delicte, però tampoc ho exonera.
Una pausa i tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs seguim aquí en directe a Ràdio Capital. Avui és dilluns i avui toca saludar en Marc Clapés. Bon dia, Marc.
Hola, què tal? Bon dia.
Què tal estàs?
Bé, home, content de parlar amb tu. Feia dies,
home,
que
feia
no...
dies, ja.
Feia dies que no entrava al supermatí quan estaves tu i ja ho trobava a faltar. Dic, mira, almenys comencem setmana amb alegria.
Ai, exacte.
Sempre ve de gust, sempre ve de gust. I amb, home, novetats, sí, amb novetats molt interessants avui et porto, Gerard? Sí.
Sí? Home, sí, és que sí, l'última vegada que hem fet la secció, les teves novetats, deixem-ho estar, que no eren gaire espectaculars.
No,
eh?
No me'n recordo quines eren, però recorda que les novetats són les que són. Jo no vaig a les discogràfiques i els dic, escolteu, poseu-me novetats bones perquè en Gerard, si no, se'm queixa, no? Vull dir,
home, doncs ho podries fer, ja que tens tants contactes i estàs... Sí. A l'avantguarda de la música.
A l'avantguarda i el periòdico també, tots dos.
No, l'avantguarda.
Ah, l'avantguarda, molt bé. A la versió catalana o la castellana, bé, és igual. Va. Escolta, comencem, sí, amb Tudoc Cinema Club, que presenten el seu quart treball d'estudi i ho fan amb aquesta cançó que ja sona a Capital. Es diu Talk.
Escoltem-la. I came back, breathe the smoke, I've had a system and I'm using my head. Love's enough, stay afloat. Think of all the ways you confess.
Està molt bé, eh, aquesta cançó.
Sí.
És molt, i a més trobo que és molt del teu estil. Vull dir que crec que te la pots posar a favoritos, aquesta cançó.
Sí, ara ho faré després del programa, quan tu estiguis presentant al Matí Capital.
Sí, és el primer que faràs, no? Molt bé. Exacte. Recordo fer el canvi al Bàrix, també.
No,
ho he de fer jo. Ah, no, ho he de fer jo.
Estàs aquí costat, que
m'hi dona. Sí, és veritat. Escolta, Tudoc Cinema Club Talk, que és la primera de les novetats que ja sonen a Capital aquests últims dies, i també tenim el retorn de Dainoro, aquest artista que vam conèixer amb Lean My Mind, on agafava la base del tema de Gigi D'Agostino. Doncs ara ha fitxat a la Ina Rolson i han presentat aquesta nova cançó que es diu Obsessed, i, bueno, està guai, també, està bé.
Aviam, escoltem-la a Ràdio Capital. I try to locate the beating of your heart. Of your
Avui sembla que portem temes tens, tots temes ballables. Sembla sí, que ens haguem posat d'acord. I bé, és que és una mica la música, aquest estil musical ara es porta molt bé, entra molt bé i s'escolta doncs, amb molta facilitat a les ràdios. Sí. Uh-huh. I la veu d'Ina Rolsen segur que et sona perquè ja l'havíem escoltat, per exemple, amb el tema Strongers o amb altres uh-huh. col·laboracions que havia fet amb artistes també del moviment. I ara arriba Alan Walker. Què dirà Alan Walker?
Seguim exactament el mateix estil de música.
Seguim el mateix estil de música, exacte. I ho farem, però varia una mica, perquè en aquesta nova cançó que ha fitxat a Sabrina Carpenter i a Farruko, en un moment de la cançó inclou un fragment en castellà. Vull dir, agafa una mica de sol llatí en aquesta cançó, ja l'avanço una mica, si es podem soltar aquest trosset.
Aviam, escoltem-la. Això es diu On My Way.
On My Way. El moment instrumental, sempre agafo el millor moment de tota la cançó, eh?
Sí, jo no sé com tu ho fas.
A mi que el 40 ara, si pogués, em tiraria pedres a sobre.
Ho portes preparant tot el cap de setmana, sí. Quan aquí en directe...
Calla, que ja canta.
Ara, escoltem-la. Porque a tu lado me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar y de guerra al embate. De estar en la línea de fuego y de meter la mano. Acepto mis errores, también soy humano. No ves que lo hago porque te amo. Pero ya no tengo más nada que hacer aquí. Me voy, llegó la hora de partir. De mi propio camino seguir lejos de ti. Home, güey, doncs bé, aquesta és la... Està bé, també. Barreja una mica el dance actual amb aquests tocs llatins que estan triomfant moltíssim arreu del planeta i això es diu On My Way. Va, anem amb Jonas Blue, un artista que ja hem pogut escoltar amb temes com, per exemple, Mama, Fascar, Polaroid o Rice. Mm-hmm. I ara fitxa una dona que es diu Teresa Rex i que, vine, presenten aquesta cançó que es diu What I Like About You. Escoltem-la. Shut out what all my friends said. Can't get you out of my head. Oh, 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 oh. I keep letting you in, though I know it's not a good thing. I got you under my skin. Oh, 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 oh. You're so out of line. You make me bad and I don't know why. But that's what I like about ya. Yeah, that's what I like about ya. I'm out of my mind. You got me.
Bé, doncs, així sona Jonas Blue amb aquesta cançó. No sé què et sembla, Gerard, aquesta. Avui sembla
doncs, que... m'agrada molt.
Està bé, eh? Tot és més o menys el mateix estil, però són cançons que enganxen.
Aquesta potser ha sigut més pop, més que
sí, més pop, aquesta és més pop. Està bé. I acabarem amb funky. Avui acabarem amb funky perquè Tame Impala... Doncs també estan acabant de preparar el seu retorn al panorama musical, amb concert, per exemple, a la Primavera Sound de Barcelona. I ara, doncs, avancen el seu nou disc d'estudi amb aquest èxit que està molt bé i que es diu Patience, i amb ella m'acomiado ja, Gerard. Vaig a preparar el Petit Capital.
Perfecte.
Doncs la soltem doncs... i ens veiem aviat.
Exacte, t'escoltem a partir de les 9 al Matí Capital, com cada dia.
Vale, fins ara. Adéu.
I ens queden 45 segons per acabar el programa. Fem un repàs a l'agenda, perquè a Sant Feliu hi ha un taller de robòtica amb Octavi Viader, a la Biblioteca Octavi Viader, de 5 a 2 quarts de 7 de la tarda. També sabem un últim repàs a la temperatura amb l'Albert Aparicio.
Nova setmana on continua el temps anticiclònic i majoritàriament assolellat. La temperatura màxima baixa lleugerament, però avui encara pot superar els 20 graus al migdia. A mitjà termini no es veuen canvis i sembla que bona part de la setmana serà dominada per l'ambient assolellat, amb una lleugera baixada de les temperatures màximes. Demà entra vent de tramuntana que pot bufar amb força moderada.
Gràcies, Albert. Avui això és el Supermatí de Ràdio Capital. Us ha parlat Gerard Escaig i tornem.